La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Joan Martín. La precarietat laboral és un tema recurrent entre les cambreres de pis. Les que treballen als hotels de Port Aventura a Tarragona no descarten tornar a mobilitzar-se aquesta temporada. Més informació des de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Marina Pérez.
Segueixen les queixes i els problemes entre les cambreres de pis que treballen en els hotels del nostre territori. Recordem que manifesten que les seves condicions laborals són precàries i que necessiten poder medicar-se per treballar, ja que la seva feina els produeix lesions constantment. El passat 2018, les cambreres de pis que treballen als hotels de Port Aventura van estar disposades a dur a terme una vaga per reivindicar aquesta precarietat laboral, que asseguren que pateixen. La vaga finalment no es va fer perquè es va arribar a un acord, però sí van fer concentracions davant els hotels cada divendres. Doncs ara expliquen que se'ls ha aplicat l'article 41.4 de la reforma laboral, on es reformen els drets adquirits i estan a l'expectativa de veure com evoluciona tot per prendre decisions. Així ho ha dit Esther Rodríguez, delegada de Comissions Obreres de Cambrera de Pisos.
I en estos momentos, bueno, pues la empresa nos ha aplicado el 41.4 de la reforma, que es la modificación de condiciones, alegando causas organizativas, ¿no? Ellos no organizan bien y nos echan la culpa a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos a la espera de ver que realmente qué condiciones y la repercusión que tienen estas condiciones, esta modificación en las trabajadoras, bueno, pues para preparar posibles asambleas y demás y valorarlo, ¿no?
Per tant, no descarten tornar-se a mobilitzar, almenys dur a terme concentracions un cop per setmana. Recordem que les cambreres de pis dels hotels de Port Aventura formen part d'una empresa externa, Clarosol, que ja ha tingut diverses demandes per part de treballadors.
Gràcies, Marina. Si a Tordera al Maresme se celebra la Fira Mercat del Ram, a Vic també al Mercat del Ram, demà i diumenge viuen els dies centrals, mantenen el caràcter ramader, amb cites com el concurs nacional de vaca bruna, mentre que en la Basal Cultural la gran novetat serà la presència d'una quarantena d'escriptors a la iniciativa de dissabte de rams i de llibres, impulsat per les llibreries de Vic, Òmnium i Eumo. Isaac Moreno, al 9FM.
Bona tarda. Avaluar els costos de gestió de les dejeccions ramaderes per reduir despeses i assegurar un sector ramader sensible al medi ambient són alguns dels objectius que vol aconseguir la implementació d'una plataforma que a través de la traçabilitat GPS permetrà enviar dades en temps real de la gestió de les dejeccions. L'enviament de dades es fa a través d'un software que les explotacions ramaderes han d'incorporar a la seva pròpia maquinària o bé d'aplicació de dejeccions que en disposi. Ho explicava aquest matí a Vic Mario Carrillo, del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària.
Si volem buscar alternatives en la gestió, hem de saber el que ens costa gestionar i poder establir pues, si s'han de fer un tractament, si s'ha de portar un gestor, si és interessant contractar un transportista o ho faig jo mateix.
La jornada tècnica del Mercat del Ram d'aquest divendres s'ha dedicat en bona part a les ponències d'empreses que disposen d'aplicacions informàtiques per realitzar traçabilitat GPS.
Ampliàvem la informació amb la presentació de la crònica del Mercat del Ram de Vic, com ens explicaven avui. Hi havia una jornada tècnica on han traçat sobre la traçabilitat en el GPS en la gestió de les dejeccions ramaderes. I fins aquí les notícies de les 4 i tornarem en propers punts horaris. Pots seguir connectat a través de la teva emissora local. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
De totes les notícies que reflecteix avui la premsa, sobretot tenint en compte que comença la campanya electoral, hem escollit aquesta per començar el programa d'avui, que creiem que és la més important i, de fet, pensem que d'alguna manera ve a resumir l'actualitat del dia. L'Everest tindrà el vàter més alt del món. Estarà situat a 7.028 metres d'alçada. Les autoritats xineses han decidit posar un vàter perquè els excursionistes puguin fer pipi i caca en aquest vàter que posaran, i amb aquest, i d'aquesta manera intentar limitar, reduir l'impacte en forma de brutícia que es produeix entre els ascensos que hi ha a l'Everest. Clar, el problema d'aquesta notícia és que han dit que posaran un vàter. Un vàter. Clar, amb la de milers de persones que hi ha al campament base de l'Everest, un pot ser un suplici. És a dir, no, primer, no estarà mai buit, i dos, qui s'encarrega de netejar-lo? Perquè aquesta és la segona part de la història. O serà un vàter d'autoneteja? Si és d'autoneteja, evidentment, caldrà posar-hi instal·lació d'aigua i aquestes coses. I si és un vàter químic, algú s'haurà d'encarregar de tant en tant de passar-li alguna mangareta o una manguera grossa, perquè amb la de gent que hi ha allà i el funcionament constant, realment serà molt complicat mantenir-lo en situacions en situació de pulcritud mínima. Més enllà de tot això, que curiós serà anar d'excursió a la muntanya, com s'ha fet tota la vida, i haver de parar el cul a darrere d'un marge, a darrere d'un seto, d'un arbre, mentre que a l'Everest estiguin ordenadament fent servir fins i tot paper. Que ja posats a ser romàntics, podia ser Elefante, que era aquell paper tan meravellós que feia paper de llima, eh? Ho blanquejava tot, i no precisament sinó perquè rascava molt. Bé, en tot cas, aquesta és, penso, és la notícia més destacada de la jornada, per davant de totes les altres que els altres mitjans segurament ja referenciaran. Nosaltres anem a escollir també unes altres quantes per anar-vos explicant al llarg de la tarda d'avui. Fins a les 7 estarem al Far, amb un equip que avui ha preparat un programa on el còmic serà el protagonista. El còmic com a dibuix, no com a humor. L'equip som els de cada dia. El David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Cano. Avui, per cert, finiquitarem, conclourem el concurs d'aquesta setmana, i per tant sabrem quina és la persona que se'n va a gaudir d'aquest sopar amb espectacle a la zona del Garraf. Sí, ja podeu aixecar el dit. Ja ho veurem. Això només la sort i la mà de l'Isabel ho sap. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Quan dic que ho sap la mà de la Isabel és perquè és l'encarregada de posar-la dintre de la urna plena de papers, és a dir, és la mà innocent. Ments brutes que us pensàveu. Vinga, doncs, arribats a aquesta hora de la tarda, ha arribat el moment de fer un cop d'ull a la previsió del temps, i com cada tarda ens agrada connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber quin temps tindrem a les properes hores. Avui saludem en Manuel Álvarez. Manuel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui, a diferència de les darreres jornades, el que queda de tarda serà plenament assolellat, en general, arreu de la costa catalana. El més destacat d'avui, però, serà el vent, que bufa amb ratxes molt fortes, la tramuntana al nord del Cap de Creus, així com algunes ratxes fortes entre el nord del Delta de l'Ebre i sud del Cap de Salou, vent de mestral, que bufa en aquell sector. A la resta, vent fluix de component sud, que bufarà pel que queda de jornada. De cara a demà tindrem també una jornada de sol, amb algun núvol d'evolució diurna centre el dia. Podria començar la jornada amb algun núvol baix que es formaria aquest vespre i nit a zones de la costa central, però que minvaria molt ràpidament. I el vent tornarà a ser fluix i variable, en general amb la tramuntana al nord del Cap de Creus, així com una miqueta de ponent entre el nord del Delta de l'Ebre i el sud del Cap de Salou. Pel que fa a l'estat de la mar, només tindrem onades que podrien superar el mig metre d'alçada al nord del Cap de Creus a causa d'aquesta tramuntana, i en canvi a la resta entre marejol, entre onades de 20 centímetres a 40 centímetres com a molt d'alçada màxima. De cara a demà seria una situació molt semblant, i diumenge la jornada també quedarà molt tranquil·la, amb més nuvolositat, això sí, i la temperatura en general molt agradable, amb valors que en molts casos quedaran propers als 20 graus. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs gràcies, Manuel. No deia ui, ui, perquè estàvem fent previsions pel cap de setmana i m'ha agafat així. Gràcies, Manuel, fins després. A reveure.
connectem amb l'actualitat.
Ja? Fem un cop d'ull a l'actualitat de la jornada i comencem saludant a la Isabel González. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Hola, i ho fem...
molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Hola. Perdó, endavant. Endavant amb la notícia. 400 treballadors d'Endesa es concentren a la porta de la seu de l'empresa a Barcelona. Isabel.
Una concentració que ha acabat en una marxa fins a plaça Sant Jaume. Aquesta acció s'emmarca en la jornada de vaga de 24 hores que els treballadors han convocat coincidint amb la Junta d'Accionistes que la companyia està fent a Madrid. Des del sindicat expliquen que el motiu de la vaga és la falta del conveni col·lectiu després de més de 2 anys de negociació. Les diferències salarials provenents d'una empresa que diuen que té 1.700 milions d'euros de beneficis anuals.
És increïble.
L'eliminació de càrrecs intermedis, sous milauristes i problemes per retenir, diuen els treballadors, amb més talent. El punt principal del conflicte, segons han explicat, es troba en la tarifa de l'empleat, amb la qual els treballadors en actius i també els treballadors que han format part de l'empresa, els treballadors actualment jubilats, es beneficien d'una part més econòmica de la tarifa que paguen a la companyia de la llum. Uns problemes que comencen, segons han dit, quan la multinacional Enel es fa amb el control de la companyia l'any 2009. Asseguren que el grup italià no inverteix suficient en el manteniment de la xarxa i que ha reduït un 30% la plantilla. Segons els treballadors, aquesta és la primera acció d'un seguit de mobilitzacions que es faran a partir del 22 d'abril, per tant, a partir de la setmana vinent.
Vàries qüestions... Bueno, l'altra, no?
Perquè sí, la setmana... dilluns 22.
Exacte. És a dir, que aquí serem festa.
Bé, vaja, però mai està... Tots els dies són bons per mobilitzar-se.
I tant, i tant. Sempre endavant. Hem de lluitar pels drets dels treballadors. Hi ha dues coses aquí. Sí. La primera, una empresa que té 1.700 milions d'euros de benefici pot retejar-los als treballadors algun euro i pot pagar sous milauristes? És ètic? No hi ha ètica a les empreses i a la indústria? I la segona, si fan vaga, no paguem? Aquesta me l'ha preguntat algú fa una estona. Algú amb molt d'enginy. No sé dir-vos la resposta, en tot cas. Jo, si fos vosaltres, seguiria estalviant. Gràcies, Isabel.
A tu.
Anem cap al Garraf, que s'estudiarà el futur del port de la tèrmica de Cubelles. Ivan Fernández.
En un mes es desmantellaran finalment totes les estructures de la central tèrmica de Cubelles. Per aquest motiu, Endesa, justament propietària de l'antiga central i també dels terrenys, ha encarregat un estudi a una empresa externa per determinar els efectes que podria tenir la retirada dels dics i dels espigons. Fins ara, la zona del port de la tèrmica de Cubelles es tractava, funcionava com una presa de captació d'aigua per refrigerar mecanismes de la fàbrica, però pels seus dics de protecció i també per la formació d'una bassa d'aigua havia funcionat com un petit port on fins i tot s'han ofert activitats nàutiques. De fet, els ajuntaments de Cubelles i també el de Cunit han plantejat la possibilitat d'aprofitar la zona com a port esportiu o per un centre d'activitats d'aquestes característiques. Els tècnics d'Endesa, per la seva banda, han assenyalat que s'han de considerar els efectes que tindria la retirada d'aquestes barreres de pedra pel litoral. Es preveu que aquest estudi estigui acabat aproximadament en un mes. Els resultats passaran per la Direcció de Costes de la Generalitat i serà el Ministeri de Medi Ambient qui tindrà la decisió final sobre aquest espai.
I el concurs públic per explotar l'antic restaurant Tòfol de Mar en un edifici de la Generalitat a la platja llarga de Tarragona queda desert. Daniel Rodríguez.
5 van ser les propostes que es van presentar al concurs per ocupar els locals que fins al novembre acollien el Tòfol de Mar. Però totes 5 han estat rebutjades, 2 d'elles perquè es van presentar fora de termini i en les altres 3 perquè no van presentar els plànols del projecte amb els quals es presentaven. Davant d'aquesta situació, a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat convocarà un nou concurs en les pròximes setmanes. Al mateix edifici, però, hi ha un altre problema. Així com els propietaris del Tòfol de Mar van deixar el local, a la planta baixa els de l'IOT no ho van fer i segueixen obrint l'establiment més de 4 mesos després que se'ls expirés la concessió. El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda els va incoar un desnonament per recuperar l'espai, però hores d'ara s'està pendent d'un recurs abans per saber si hauran de deixar el restaurant.
I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, un exemple d'ecoturisme en el marc del projecte Lancia. Judit Castells.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre és l'exemple triat a Catalunya durant aquest 2019 per treballar amb les prioritats de la Carta Europea de Turisme Sostenible, ja que és l'habitat aquàtic més extens de Catalunya i té una rica diversitat d'ambients. En aquest nou projecte se pretén fomentar la conservació d'aquest espai natural, la biodiversitat, promoure el desenvolupament econòmic i sostenible. Durant el proper mes de maig se donarà a conèixer com s'està implementant el pla de foment del turisme de natura, incloent les polítiques de promoció que el nou pla de màrqueting desenvolupa. L'ANSI està cofinançat pel projecte Interreg Europe, que ajuda els governs regionals i locals europeus a desenvolupar polítiques que generen un impacte sostenible per a les persones i els territoris. El projecte té una durada de 5 anys i un finançament de més d'un milió d'euros.
I mentre tant, l'Audiència Nacional investiga una xarxa russa que comprava mansions de luxe a la Costa Brava per blanquejar diners. Cristina Cantal.
El magistrat Ismael Moreno, del jutjat central d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional, ha admès a tràmit una denúncia presentada per la Fiscalia Anticorrupció que posa el focus en un centenar de persones físiques i jurídiques per presumptes delictes d'organització criminal i blanqueig de capitals. Aquesta xarxa hauria arribat a blanquejar uns 35 milions d'euros a Espanya procedents d'un frau produït el 2007 i mitjançant el qual la trama s'hauria apropiat de fins a 203 milions d'euros de les arques del govern rus. En part d'aquests diners s'haurien comprat dues finques de luxe a Segaró, una operació feta per una anciana vinculada a un alt càrrec de Kremlin i home de confiança del president Putin. Després de comprar les finques, la dona les hauria venut al fill d'aquest polític rus.
Per tant, diguéssim que tenim els russos de poder molt propers, Cristina? Molt, molt propers i fent compres immobiliàries de, bueno, amb cert risc, o amb certa presumpta sospita de delicte.
Així és, aquí a la Costa Brava, justament al Baix Empordà, a Segaró. I bé, doncs, ara començarà la investigació i ja veurem com acaba la cosa.
Doncs veurem com acaba i, evidentment, si ho sabem, ho explicarem. Gràcies, fins després.
Fins després.
Navega amb el Far. El destacat de la jornada.
I fa una estona Isabel ens parlava de mobilitzacions de treballadors d'Endesa. Les mobilitzacions no només són d'aquests treballadors, en tenim d'altres, algunes d'elles que es duran a terme d'aquí ben poca estona. Ivan.
Doncs sí, efectivament, en poc menys de dues hores el Pacte del Penedès Marítim farà la primera gran mobilització per exigir, diuen, una reacció de la Generalitat perquè apliqui una rebaixa dels peatges de la C-32. En parlem amb la portaveu d'aquesta mobilització, la Sònia Mirambell.
Sònia, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Preparant ja els darrers minuts abans de la mobilització, esperant que la Generalitat, espero que mogui peça.
A veure, escalfant motors, esperem, sí, de que la gent mogui peça, que hi hagi, que la ciutadania es torni a mobilitzar. I ja heu dit a l'encapçalament que estàvem demanant bonificacions. Si estem demanant bonificacions en el peatge del Garraf, un 60%, però demanem gratuïtat als passos pels municipis de Cubelles, de Cunit, de Calafell i del Vendrell, perquè no tenim una altra alternativa. És gratuïtat el que demanem, per aquests municipis que t'he esmentat?
De moment la Generalitat s'hi nega, vamos. I de fet posa a la taula altres solucions que és seguir pagant d'una altra manera.
Caram, la Generalitat, el govern de la Generalitat posa solucions?
Bueno,
vinga, explica-me-les.
La famosa vinyeta?
No, això està totalment aturat. Mm. Deu fer cosa de 3 setmanes vàrem parlar amb el conseller Damià Calvet i ens va dir que no hi havia recursos, que allò de la vinyeta era algo que ara mateix no era viable ni podien tan sols donar cap plaç, ni cap termini, ni cap data, i la va desestimar completament i després va dir que qui justificant aquests pagaments, que qui contamina paga, cosa que no vam interpretar del tot, perquè no acabem d'interpretar, vull dir, ens va deixar molt aturats, com es diu. Vull dir, quan et donen aquestes respostes de que no et donen cap via ni cap marge, doncs I això portem des de l'any 2014, raonant de la vinyeta.
De fet, el conseller us demanava paciència, no?, per una vinyeta que, per un sistema que ben bé no sabem si arribarà.
Ben bé, soc sincera, perquè a més n'eren molts. No ens va demanar paciència. El que ens va dir era que ara mateix la Generalitat no tenia recursos, és que res més. O sigui, l'entrevista va ser, o la trobada va ser, que teníem expectatives que ens donés almenys una via de diàleg i de comunicació i de poder negociar, i no va ser possible. No va ser possible, vull dir, el tema de la vinyeta portem, repeteixo, des de fa molts anys que es va posar sobre de la taula. Encara no en sabem res de quina manera la volen aplicar, en quin territori les volen aplicar, si a nivell estatal, eren les últimes notícies, però que estic parlant de notícies del 2017, quan Ricard Font, secretari de Mobilitat, ho va dir-ho. Des del 2017 no en sabem res més. I ara el conseller Damià Calvet és que no ho ha pogut posar sobre de la vinyeta, perquè té que arribar a un acord amb Foment. És el que va dir. I aleshores això està molt lluny, molt lluny. Per tant, les nostres comarques estan molt afectades. Molt afectades, la gent, molt empipada, i més que empipada, et diria que decebuda. Veuen com la Generalitat, com ara mateix el govern de la Generalitat, com si fos el nostre enemic. Jo no sé si hi haurà molta o poca mobilització, perquè el que estan és decebuts. Semblem que estem lluitant contra Goliat. Ja soc molt sincera, eh? Et transmeto el que he estat parlant amb els veïns, i és, si no val la pena, Sònia, no us escarrasseu, si no val la pena, si no ens ho donaran, si per nosaltres som el cul de sac. Això és el que té el parer del veí de peu.
En tot cas, d'aquesta reunió amb el conseller, neix aquesta primera gran mobilització. Deies que molta gent ha tirat la tovallola, però en aquesta mobilització està previst que participi molta gent.
Sí, sí. A veure, sí, perquè el que estan implicats són totes les associacions, les 15 associacions de Calafell, segur de Calafell, bueno, tot el municipi de Calafell, estan convocades, totes han dit que sí. Transport també, vull dir que el grup de moters, de moteros, perdó, també consells comarcals, per fi, a Déu gràcies, doncs han mogut peça, sembla que Cuny també s'hagi animat, i Cubelles també. Val? Aleshores sí que esperem que la gent s'hagi mobilitzat, però si em demanes declaracions sinceres, és el que els dic a la meva gent, que hem estat a totes les reunions, i ells també, vull dir, han estat partícips del mateix que he escoltat jo, veritablement tindrem que sumar esforços en el Parlament, esforços polítics, doncs per arribar a un acord amb el govern de la Generalitat, perquè és un greuge molt important, i és que també tenim tot el dret, perquè necessitem un desdoblament de via, perquè ja fa temps que la via C31, la carretera C31, és una via urbana, és una rambla, i clar, i necessitem una via ràpida. És que no hi ha més, és tan senzill com això.
Sònia, la mobilització aquesta tarda consisteix en una marxa lenta, una marxa lenta que fareu allò a la velocitat mínima indispensable per no ser multats, i per tant es preveu que el col·lapse, la sortida, sigui complicada, més complicada del que ho seria en circumstàncies normals. Demanàveu paciència a la gent i comprensió en aquest sentit.
Sí, sobretot als usuaris. Ens sap molt greu perquè hi ha usuaris que sabem que per molts esforços que feu els mitjans de comunicació, de televisió, de ràdio, premsa i les xarxes que les estem movent amb la mesura, hem anat a demanar ajuda a tothom i hem compartit, sabem que moltíssima gent doncs no estarà assabentada. I els demanem des d'aquí disculpes, però que ho fem a fi de bé.
I en fareu més? És a dir, és la primera d'un seguit de mobilitzacions que tindran lloc al llarg de la propera setmana, per exemple. Ho dic perquè la Setmana Santa és un espai especialment sensible.
A veure, aquest és el començament. Aquí comencem a la Setmana Santa, aquí comencem Setmana Santa, ja la donem com la de Setmana Santa, i possiblement, independent amb les dates del dia de les votacions, per dir-ho d'alguna manera, que cada 10 dies anirem fent-ne. Mentrestant tenim pensades altres... Bueno, pensades, no? Tenim previstes altres reunions, perquè també posem a dins el sac la mobilitat que hi ha, o sigui, les zones que hi ha en Renfe, amb Rodalies, amb l'R2.
Sí.
Vale? També estem descontents d'aquesta discriminació, doble discriminació, per la mobilitat. I aleshores, tal com t'he dit, que estem en un cul de sac, estem com per no moure'ns, la canalla per anar a estudiar, conciliacions familiars, horaris... Vull dir...
Escolta, no, més enllà no, de, més enllà d'aquesta referència de reunió amb el conseller que em, fe, que em deies ara, en teniu prevista alguna o de moment no hi ha data i precisament el que forçareu serà una reunió arrel de les mobilitzacions?
El que tenia a veure, més o menys el full de ruta, et puc explicar el proper moviment que farem, és aquesta mobilització i una anada al Parlament per sumar forces polítiques.
Quan?
El que volem fer és una... Anem?
Quan anireu al Parlament?
No tenim data, però ho estem lligant, perquè com estan una mica atabalats ara mateix per el tema electoral, val? Però bueno, tindrem data.
Doncs escolta...
I aleshores anirem allà i sumarem forces, però no per demanar-li res, perquè en les seves mans ja tenim clar que no està el fet de que puguin prendre una decisió, perquè la decisió la té el govern de la Generalitat.
Sònia, fem una cosa. En principi, referenciem aquesta mobilització que feu avui i estem a les expectatives de rebre la data d'aquest viatge al Parlament de Catalunya. Mentretant, t'agraeixo molt que ens hagis atès. Sònia, que vagi molt bé. Pues, molta sort.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Fins després. A reveure. Per tant, avui mobilització a les carreteres del Garraf i el Penedès.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
Dissabte, 13 d'abril, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música, Biflats, Humusman. Biflats és la primera catalan fanfare amb so de cobla, ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a cobla. Dissabte, 13 d'abril, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Minerals de col·lecció, bijuteria, tants, encens i espelmes, decoració, tot, tot, tot i tot ho trobaràs a Blau Artesania.
A Blau Artesania tenim experiència en mercats i fires. I ara ens trobaràs també a la botiga de l'Escala, al passatge Sant Briu, cantonada carrer Gerani. A Blau Artesania hi trobaràs tot el que necessites en minerals i bijuteria.
Blau Artesania, al passatge Sant Briu 6, número 21, a la cantonada amb el carrer Gerani a Riells, l'Escala. Segueix-nos a Facebook i a Instagram.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. Trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap, pels dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc, frontera del desert, no distingeixo de fora del de dins. Els núvols...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vinga, doncs anem a fer un compte i a l'actualitat esportiva del cap de setmana i ho fem anant cap a la Costa Brava. Avui arrenca la tercera Catalunya al través, la vela com a escola de vida, que és com molt filosòfic i que queda com molt guai. Cristina Cantal.
Sí, és un bon títol, eh? Es tracta d'un projecte de formació per a joves mitjançant la navegació a vela organitzat pel Museu Marítim de Barcelona i l'Associació d'Amics del Queig Ciutat de Badalona. Consisteix en una travessa que recorre la costa catalana amb velers històrics i tradicionals en els quals s'hi embarquen els joves gourmets. Aquest matí els velers participants, com el Santa Eulàlia o el Ciutat de Badalona, han sortit dels seus ports d'origen direcció a Palamós. Demà al matí hi ha la rebuda al Museu de la Pesca i els participants faran estar d'aquest cap de setmana a Palamós, on se'ls hi han preparat diverses activitats. Els vaixells estaran oberts al públic durant la tarda de dissabte i el diumenge al matí perquè qui vulgui els pugui visitar. Mentrestant, els grumets visitaran l'exposició Navegants d'Aigua Molls dissabte a la tarda i el diumenge al matí faran una excursió guiada pel camí de ronda fins al poblat Iber del Castell. Posteriorment, dinaran a l'espai peix del Museu de la Pesca i participaran del show cooking. Acabaran el cap de setmana amb un sopar conjunt de totes les tripulacions a bord d'un dels vaixells participants. El dilluns 15 d'abril llevaran ancles i aniran direcció Badalona per continuar la travessia que acabarà el diumenge 20 d'abril a Sant Carles de la Ràpita.
Si tot va bé, la setmana vinent us donarem més informació d'aquesta qüestió, perquè sembla que podrem viatjar fins a aquest Catalunya al través. Mentretant, 11a edició del Costa Brava Sailing Meeting aquest cap de setmana a l'Escala.
El Club Nàutic L'Escala organitza aquest dissabte i diumenge la primera regata important d'aquest 2019. La Costa Brava Sailing Meeting és puntuable per al Campionat de Catalunya de la classe A de catamarans. Hi ha 60 embarcacions inscrites, la majoria procedents de la demarcació de Girona, tot i que també hi ha participants de la resta de Catalunya. Xavier López, director esportiu del Club Nàutic L'Escala, detalla la programació.
Les 9 comencen les inscripcions, a les 11 tenim la reunió de participants i a les 12 comencen les proves. Hem previst 3 proves dissabte i 3 proves el diumenge i esperem que doni a l'inici d'aquests dies de la Setmana Santa i que portin gent a l'escala, a Girona i que li sortin del mar, que els fem el que es tracta.
El diumenge a les 5 de la tarda es farà l'entrega de premis de les classes Optimist, Open i la classe A.
Garraf, el Club Nàutic Vilanova acollirà les segones proves classificatòries de la Lliga Catalana de Vela. Ivan Fernández.
Torna a la Lliga Catalana de Monotips un mes després que es disputés la primera fase classificatòria al Club Nàutic L'Escala. La tripulació de Vicenç Batlle va aconseguir la victòria en aquesta primera jornada i es va convertir en el primer equip classificat per la final. Demà i diumenge es decidirà qui serà el seu rival un cop es disputin les 8 proves que hi ha previstes, 4 per demà i 4 més per diumenge. El format, per tant, serà el mateix que es va seguir en la primera fase classificatòria. Ens ho explica el director esportiu del Club Nàutic Vilanova, Tete Sabater.
El format és molt fàcil. Al final, una vegada es tanquin les inscripcions, veurem quants clubs hi ha inscrits. Segons el número, el que fem és un round robin, o sigui, al final és una lligueta on s'intentarà que tots els clubs naveguin contra tots els altres i al final s'estableix una classificació segons el número de victòries. I a partir d'aquí, doncs, els quatre primers clubs de cada fase classificatòria són els que van a la final. La final, en principi, està previst que hi hagi els millors 8 clubs i que, bueno, a través d'una altra lligueta, doncs, surti un vencedor.
Les inscripcions es tancaran demà abans de començar les proves i el guanyador d'aquesta segona jornada anirà amb l'equip de Vicenç Batlle a la final de la Lliga Catalana de Vela, que es disputarà el 4 i 5 de maig a les aigües de Vilanova.
I acabem referenciant una prova d'aquest mateix dissabte a Tarragona. És la regata social de vela. Daniel.
Una regata que organitza el Reial Club Nàutic de Tarragona i que arriba a la tercera prova puntuable. Fins a una desena de creuers participaran de la regata que recorrerà unes 8 milles de la costa de Tarragona. La sortida està prevista a partir de les 11:30 del matí. A hores d'ara, la Lliga Social està encapçalada per l'embarcació Aslaia de José Luis Ruiz, del Club Nàutic Ciutadella, seguit per l'Escualo de Jordi Pons, del Real Club Nàutic de Tarragona, i el Monde Lona, de Ramon Canyelles, del Club Nàutic Cambrils.
Doncs aquestes són algunes de les activitats, de fet, les activitats esportives nàutiques que es duran a terme aquest cap de setmana. La recomanació, com sempre, és gaudiu-les, passeu-vos-ho bé, si podeu participar, fantàstic, i si no, aneu-hi a participar com a públic, que és una altra manera de viure-ho i, sobretot, de relacionar-se amb el món de la vela i la nàutica. Gràcies, seguim.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El destacat de la jornada.
Gairebé dos quarts i mig de 5 de la tarda, els sindicats del sector de l'educació han convocat una vaga pel 16 de maig vinent. I ho faran, i la mantindran, si el departament no accepta que els docents, entre altres coses, recuperin l'horari lectiu anterior a les retallades, és a dir, les 18 hores de classe a secundària i les 23 a primària. En parlem amb el portaveu del sindicat Usted que Estés, Ramon Font. Ramon, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I és que, s'ha acabat, en teoria, les retallades, en teoria, la situació de crisi, però els professors seguiu amb els horaris que se us va demanar que féssiu per mirar de minimitzar l'impacte de les retallades en matèria d'educació.
Sí, quan es va imposar la mesura es deia que era extraordinària i portem 6 anys de creixement econòmic i encara dura la situació, en teoria, extraordinària. El que estem demanant és doncs, 7.200 més, no? A part del que seria l'horari lectiu, doncs, que hi hagi la mateixa capacitat que el 2010. Això amb un decret llei amb 100 milions d'euros en tenen prou. Totes les expectatives que s'havien generat amb l'esvaïment, diguéssim, quan acaba el 155, s'han vist frustrades, perquè primer ha començat aquest curs igual que l'anterior, per teoria era per culpa del 155, però després no es van posar d'acord en fer un pressupost i llavors des del 17 no s'incrementen plantilles de forma que serveixi per millorar. Els únics increments que hi ha hagut era per atendre l'increment d'escolarització, que ja només faltaria, no? Però el que seria millorar el servei, millorar les condicions laborals i, per tant, l'atenció a l'alumnat, doncs això des del 2017 està estancat.
Jo recordo en aquelles èpoques, aquells anys, que en el sector de l'ensenyament, també de la sanitat, se us demanava un esforç suplementari per mirar de reduir l'impacte de la crisi econòmica. Aquí la qüestió ha estat que, bé, l'esforç es va fer, els metges, els infermers, les infermeres, els saladors, les saladores, els professors, les professores, tots heu fet l'esforç, però quan s'ha acabat la crisi, l'esforç s'us ha seguit demanant.
Sí, de fet els estudis ho diuen, no?, que si no s'ha vist empitjorat més el servei ha estat pel sobreesforç que ha fet el professorat d'aquest país, no? I això, clar, demanar això tan continuadament en el temps, doncs crema, no? El que es diu normalment que crema, no?, que tothom ho entén.
Clar.
I això és el que passa. I nosaltres, amb tots els respectes per la gent que fa botifarres, no?, però nosaltres no fem botifarres. Estem a davant dels infants i som els que els atenem cada dia i això, tenir la gent cremada, no és bo.
A més d'això, demaneu que es redueixi les ràtios d'alumne per classe o, per exemple, que els terços de jornada es passin a mitja jornada, per entendre'ns, no?
Sí,
al marge d'una reducció del professorat major de 55 anys.
Sí, aquestes mesures, per exemple, el professorat major de 55 anys, doncs treure-li càrrega lectiva i utilitzar-lo per altres coses, doncs sempre pot anar bé i és una cosa doncs, que aquesta professió, vull dir, necessita una energia i sempre ho han agraït molt quan hem tingut la reducció aquesta de dues hores, sempre ho han agraït molt, no?, els majors de 55 anys, i és una cosa que demanen, i a més estem parlant d'un volum considerable de persones, no?, que estan en aquesta franja d'edat. El tema dels terços a mitges té a veure...
que s'ofega, no pateixis.
Amb la precarietat.
Que faig.
Sí, gràcies.
Això són les avellanes, Ramon.
Sí, són les avellanes, exacte. Tenen a veure amb la precarietat, no?, que té el professorat. Pensa que són terços de jornada. Estan cobrant 600 euros i en aquest servei territorial, per exemple, al Maresme Vallès Oriental, li pot tocar una persona anar a treballar de Palafolls a Mollet, no?, que gairebé li surt més car el viatge que no pas el que cobra, no? Però l'altra cosa és que abans, com que aquests terços era la reducció d'un terç de jornada que feien, i sobretot les dones, no?, perquè ja sabem com van aquestes coses, no?, malauradament, reduïen per cura d'infants, de fills, doncs reduïen la jornada. I, en canvi, elles reduïen un terç i la persona que el substituïa doncs era de mitja jornada, i per tant els centres a més guanyaven hores, no? Que, clar, mitja jornada doncs ja se'n va doncs una mica més, cap a 900 euros o així, i això ja és diferent, però a més els centres guanyaven hores. Jo mateix havia fet aquestes substitucions, doncs m'aprofitaven per fer conversa de català amb nouvinguts, m'aprofitaven per fer reforç de matemàtiques, alumnes que els hi costaven més, vull dir que són unes hores que els centres utilitzaven de manera profitosa, no? I això també es va retallar. Llavors hi ha el tema de les ràtios, que clar, si les ràtios, si, clar, per tenir una escola realment inclusiva, des de l'Austec sempre hem dit, doncs mira, ràtios 15, però és clar, això sí que requeriria un increment pressupostari molt important. Nosaltres diem que com a mínim tapin la mateixa qualitat de servei que teníem abans, i això serviria per millorar, doncs, fer atenció, sobretot en llocs que necessitessin més atenció, no?, escoles més complicades, no?, que requereix un esforç més intensiu, amb mà d'obra, diguéssim, no?, perquè l'alumnat tiri.
Déu-n'hi-do. Per tant, tot això, revertir-ho, tot això, portar-ho als nivells que des de fa anys s'està... I tornar a donar aquesta empenta de qualitat a l'educació del nostre país, que està en una situació precària.
Penseu que la llei diu que s'haurien d'invertir 10.000 milions més dels diners que s'inverteixen ara. I nosaltres n'estem demanant 100. O sigui, clar, si algú pensa que nosaltres estem demanant una cosa inabastable, clar, no, estem demanant uns mínims, molt mínims, per estar com a mínim on érem el 2010.
Clar.
I clar, un país, el 2019, que estigui pitjor que el 2010, amb un tema tan important com l'educació, jo crec que s'ha d'implicar el govern fent un decret llei, i tots els partits s'han de corresponsabilitzar i no fer aquest tema, no?, de campanya electoral, diguéssim, pensant en rèdits electoralistes, de dir ara no ho fem perquè si no guanyaran aquests o guanyaran els altres. Vull dir, aquí s'haurien d'anar tots a una i posar els recursos i ja està, i arreglar com a mínim això que estem demanant ara.
La vaga la fareu, Ramon, precisament poc abans de les eleccions municipals, i el dia 16 de maig. A veure, hi ha molt de temps, des d'ara i fins al dia de la vaga. Hi ha possibilitat de que es pugui començar un diàleg o hi ha...
Sí, bé, de fet, avui hem fet una petició de mesa sectorial, i una petició urgent. És possible, esperem que ens convoquin aquesta Setmana Santa mateix, però que si no, doncs, s'ha d'arreglar ràpid. Penseu que l'any passat, el curs passat, la mesa de resolució de plantilles es va fer l'11 de maig. Això ho explico una mica perquè si no sembla que parli un altre idioma. El tema és que nosaltres tenim l'1 de setembre com a data que inajornable de l'inici de curs, no?
Sí.
Llavors, tot això s'ha de saber amb el professorat que es comptarà, perquè es fan nomenaments a l'estiu, tothom ha de saber les plantilles que ve. Tot això es tanca el mes de maig. És a dir, que el que no tinguem al maig, diguéssim, al juny ja està tot el peix venut. I llavors, doncs, és ara que fem la pressió, perquè si no s'aconsegueix ara, doncs haurem perdut un altre any més per culpa de l'administració, no? que nosaltres sempre ho diem, és que anem treballant malgrat l'administració, i hauria de ser amb el suport de l'administració, no?, que treballéssim.
Doncs aquesta és una mica els motius de la mobilització, els motius d'aquesta vaga convocada pel proper 16 de maig per part dels sindicats d'ensenyament. Ramon, n'estarem al cas i, evidentment, si hi ha qualsevol novetat, ens en farem ressò. En tot cas, estan explicats els motius. Tindrem temps per reflexionar-hi a poc a poc. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, com sempre.
Cuida't. Fins després. A reveure, Ramon.
A reveure.
Ramon Font, a portaveu del sindicat Ustec Estès. 3:15 de la tarda. Repassa l'actualitat del dia. Va, i reprenem un tema del qual en parlàvem ahir, però ho fem amb clau una mica més festiva. Ahir ho fem amb clau legal, avui ho fem amb clau festiva guió reivindicativa. Cristina Cantal.
Així és, perquè per fer front a les nombroses despeses fruit doncs, dels múltiples projectes urbanístics, no?, que es pretenen fer, que s'estan portant a terme a Begur, com ara el de la Cala d'Aigua Freda, la Pedrera de Santiga, els Jardins de Sarriera o la mansió a Port d'Espí, la plataforma SOS Aigua Freda Salvem Begur i també Ecologistes en Acció de Catalunya han organitzat un vermut festiu per recaptar fons. En parlem amb la Maria Núria Tortres, que és membre de SOS Aigua Freda.
Maria Núria Tortres, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per tant, festa reivindicativa, eh? Festa i solidària, tota la vegada.
Sí, 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 i festa, perquè no només anem a protestar... Bueno, sí que protestem, ah, però som persones que volem passar-nos-ho bé, també dintre del mal que hi ha, no?
Clar. I, per tant, la història és conjugar-ho tot una mica.
Sí, 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 sí. A més, amb el bonic de que cada un del grup que és, ha portat una cosa, l'altre ha buscat un conegut perquè vingués... Ah, tot ha sigut molt solidari, molt solidari.
I què portareu a terme? Perquè crec que ho fareu aquest dissabte, 13 d'abril, al casino de Begur. Què hi trobarem?
Doncs, per entrar... Bé, s'ha de pagar una entrada de 12 euros, però aquesta entrada només hi ha arribar, ja hi ha un brindis amb vermut i vinet, que està tothom convidat. D'acord? I llavors, és molt interessant perquè hi ha un concert de Som de la Mala Llet, que és d'en Quim Lesina, en Daniel Regincós, el violoncel, i Pere Pau Ximenis, acordió diatònic. Aquest és un concert que seguirà després, no?, un cop hi hagis entrat. Però de moment, un vinet i entrar al to, al tam-to, i un brindis, sí.
Per tant, ja tenim aquesta actuació musical que també és teatralitzada amb aquest previ. I a dins, com bé deies, no sou només vosaltres, sinó que molta gent hi ha contribuït i hi hauran diverses activitats o es podran comprar diverses coses, no?, també a l'interior del casino de Begur.
Sí, referim aleshores una altra vegada. A les 12 és aquesta entrada, no?, per fer un brindis i vinet i conèixer-nos tots i mirar de parlar, a vegades preguntes aquelles coses que no et queden en el ferró, no? Llavors és el moment de parlar i de preguntar aquelles coses. I l'espectacle comença a 12:15, a les 12:30. I llavors, alhora, també hi haurà la venda, tot pel mateix, samarretes, assos d'aigua freda, unes miniguies molt interessants, que són unes miniguies que parlen de les espècies i els paratges de la Costa Brava en perill. Val? Aquestes miniguies es podran comprar allà i també es podran comprar a diversos comerços de Begur. D'acord? Aquesta miniguia és molt interessant. I després també hi haurà material reivindicatiu, pancartes, banderoles per tallar els balcons i tota una mena de merchandising.
Esprais, també podríeu vendre esprais, que és una cosa que
esprai?
No és... Home, i tant, per pintar els llençols. És... I no t'ho dic en broma. Sempre he pensat que seria una bona d'allò de recollir diners i no entenc per què mai ningú s'hi posa a fer-ho.
Però els llençols són llençols que ja s'hagin de llençar. És que ara hi ha molts pocs llençols.
Ja ho sé, ja. No, i a més, com que tothom se'ls compra quadres, això hem perdut molt amb això, ja t'ho dic.
Sí.
Perquè tothom se'ls compra com amb quadres i ratlles i amb això ja no es pot fer res. Abans que eren llisos estava tot com molt millor, saps?
Sí, sí. Jo encara en tinc algun de ballet, perquè estic aquí a una casa de Begur de l'any... I se m'esparrequen, eh? Perquè jo a l'estiu poso cotó, si puc, eh?
Home,
i tant. De sempre.
On vas a parar? Es dorm molt millor i molt més fresc i molt més agradable, ja t'ho dic.
Sí. Doncs parlant d'això, sí. L'aigua freda...
Sí?
Serà bonic. Serà bonic i serà molt caliu, saps? Mm. Perquè la gent hi està molt implicada i també volem un moment de relax. I,
clar, home.
Perquè no us penseu que això ha sigut un pim-pam. Hi ha molta feina aquí, us imagineu, no?
I tant. De fet, escolta'm, i t'ho dic en sinceritat, ja va bé fer també aquest canvi de, és a dir, aquest canvi d'acció reivindicativa, perquè sí. La cosa sembla que va per llarg. Ahir parlàvem amb l'Eduard de Ribot, amb l'advocat, i ens dibuixava un panorama que bé, serà llarg en el temps tota aquesta història, si és que finalment estem a temps de poder-ho aturar. Per tant, hi ha d'haver espai per tot, eh? Espai per sí. Manifestar-se, espai per fer una reivindicació més cultural i més relaxada, com aquesta que proposeu, espai per ser més reivindicatius i més ferms, i ha d'haver espai per tot, perquè certament això serà llarg, malauradament, eh? Maria Núria, no sé si comparteixes la previsió.
Sí, sí, estic totalment d'acord, no? Aquestes coses reivindicatives que tenen la seva important base de realitat, no? No són somnis i no, perquè et bases en... No, la base és real, però clar, estic que discutir i lluitar. Però és que dic que...
Què?
Això va començar el mes de maig de l'any 18.
Sí, sí.
De zero. Imagina't ara on t'han anat al Parlament. És que és un treball brutal. Al Parlament s'ha anat a discutir això. Que no hi va tothom, saps? Les mares i vosaltres estan fent el que no. Com a advocat, i la Lídia, i la Núria, i l'Alguita, i apa, em volia que fa bo el Miquel, saps? És un treball que a vegades el tiraria a la tovallola, no? Però no s'ha tirat i ja no es tirarà, ja no? No es pot tirar enrere, ja no?
No. I a més, compte que, vaja, jo no sé si ho percebeu des de l'Empordà, però cada cop som més gent que no som de l'Empordà, però que ens sentim propers a les vostres reivindicacions. És a dir, la Costa Brava no només és vostra, la Costa Brava és de tots, i per tant tots la volem preservar tal i com la coneixem.
I tant, perquè els corriols són de tothom.
Clar, home.
Són de tothom. Jo sé una persona que ve de Barcelona avui i que està i diu, escolta'm, aquella ronda, sí, no, és que estava tallada, que no sé què, clar. Però tothom ve a buscar aquests camins, saps?
Mm. Perquè sí, sí.
És que són unis. Perquè, de més, begur, tens la vessant, un cop passes, si, quan arribes a Cap Begur, si vas de Sultanot,
sí.
Veus Aigua Blava, Forners, passes al Cap Begur i llavors tens la vista al nord. És una varietat brutal.
I tant. Escolta'm, en tot cas, convidem a la gent a que s'hi afegeixi. Recorda'm la data, l'hora i el preu de les localitats.
És el dia 13, a les 12, i l'entrada són 12 euros.
Molt bé.
Amb convidats, eh? Convidats al brindis, eh?
Fantàstic. Escolta'm, per tant, demà dia 13, a les 12, per 12 euros.
Mira.
Veus? Gairebé ho tenim tot. Escolta'm, ha estat un plaer conèixer-te, Maria Núria. Que vagi molt bé i demà amb alguna part del programa estarem per allà.
Molt bé, agraïts per donar veu. Moltes gràcies.
A tu, un petó ben fort. Fins després.
Adéu, petó.
Igualment.
El concurs del Far.
Iván Fernández! Alan Cerrado!
Petons, eh?
Petons.
A mi no em tires aquests petons.
No, home, no, què vols? Perquè tu punxes, tu rasques.
Ah, vale.
No, que no té barba, l'Ivan, que no l'has vist, és, no li ha sortit encara.
Sí, és un imberbe.
Perquè sóc jovenet, Cano.
Sí, ets un pollet. Carai, no he sigut jo, eh? Això és en Valverde. Ni l'Isabel tampoc,
bueno,
ni jo tampoc.
També... també em val, eh, en Valverde.
Valverde, home, Valverde, digues algú.
No diu res.
Sí, aquest és real, eh? L'acaba de donar, aquest existeix. O sigui, l'ha fet aquí com... Eh?
M'encanta.
Ara tu, va.
Jo no tinc ara forces jo per tirar petons. Tinc una d'al·lèrgia avui al damunt, mare meva.
Al·lèrgia als petons?
Sí, al·lèrgia a tot avui.
Mira, espera, va. Va, farem un sorollet. Aquest és de iaia.
Quin petó.
Sí.
Ja. D'aquest... D'aquests que t'apreten i tot, eh?
Sí! Bueno, la meva... Iaies que fan... Ai! I tancaven 10 o 12 en 30 segons, també. Això també passava.
No t'ha passat a tu? Participa.
Molt bé. El Didac va per la seva...
Sí. Anem per feina, no?
Bueno, i tot això per què ho fèiem? O sigui, què volíem fer aquí? Ah, sí.
El concurs, el concurs.
Envieu uns petons. No? La fem el concurs.
A jugar.
Vinga, Didac.
Vinga, va, recordem, sí, recordem. En poc més de... menys de dues hores, de la cinquantena de participants que tenim tant a Facebook com a Twitter, un d'ells anirà, recordem, doncs, gaudirà d'aquest sopar... No puc parlar si em poseu tants efectes. Entre els petons, i a jugar...
Participa.
Participa. Endavant. A jugar,
sí,
a jugar.
Participa a Facebook i a Twitter, que encara tens una horeta i poc per poder a guanyar jugar. Aquest sopar i aquest monòleg al restaurant El Racó d'en Pinilla.
Participa. El concurs del FAT. Jugueu amb nosaltres.
Aquest ha estat meu, eh?
Molt bé. No t'has enfadat, no?
No.
Ai, que guapo.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Després d'un llarg temps de silencis i secrets, ens perdem entre els luxes de la vida. Després d'aconseguir el que creiem impossible, és el moment de menjar-nos el món. Com si fóssim els primers en estimar-nos. Com si fóssim els únics enamorats. Et miro, em miràs i rius. Dies que hem perdut la son, enviant-nos enllaços de cançons d'amor. Deixem enrere la melancolia i obrim les portes a tot el que hem imaginat, conscients de les nostres debilitats, i obrim les portes a l'alegria. Com si fóssim els primers en estimar-nos. Com si fóssim els únics enamorats. Com si fóssim els primers en desitjar-nos. Com dos fugitius en llibertat.
D'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta de fus vermells per no perdre l'aire.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.